Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Bona nit i benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Comencem.
Notícies.
Scarlett Johansson i James Darcy han signat per interpretar les estrelles de Psicosis, Janet Leigh i Anthony Perkins a la nova pel·lícula de Fox, Alfred Hitchcock and the Making of Psycho, adaptació de l'obra de Stephen Rebello en la qual tots dos actors acompanyaran Anthony Hopkins com el gran Alfred Hitchcock. Sacha Gervasi dirigirà la cinta que relata els detalls del rodatge del que és un dels més coneguts i respectats clàssics dels més de 100 anys d'història cinematogràfica, Psicosi, i com el director va haver de finançar la seva reeixida pel·lícula de 1960. A més, la pel·lícula tractarà la relació matrimonial durant aquest temps cineasta amb Alma Reville, paper que interpretarà Helen Mirren. Johansson ha protagonitzat recentment la pel·lícula de Cameron Crowe, Un lugar para soñar, i a més, aviat la veurem a la cinta de Marvel Los Vengadores. Darcy, per la seva banda, apareixerà a la pel·lícula dirigida per Madonna.
Basada en el popular joc de taula de Hasbro, Ouija, està de nou en marxa després que Universal hagi decidit reprendre el projecte, encara que això sí, amb un canvi molt substancial. Segons informa Deadline, la cinta, que en principi es va pressupostar en una quantitat de 100 milions de dòlars, ha vist com aquesta quantitat ha baixat fins a la modesta xifra de 5 milions. Segurament amb l'objectiu de treure el màxim rendiment en taquilla, com ja va passar amb altres pel·lícules de baix pressupost, com la franquícia de successos paranormals, Paranormal Activity, o més recentment amb altres èxits com The Devil Inside, Chronicle i Project X. La font apunta a 2013 com a possible data d'estrena del film a través de Platinum Dunes. Aquesta nova aventura sobrenatural va ser originalment escrita per Edward Kitsis i Adam Horovitz, un guió que més tard va ser revisat per Simon Kinberg a principis del passat any. El resultat no va acabar de començar l'estudi, que va manar Martin Noxon que tornés a reescriure-ho al novembre de 2011.
Kristen Bell ha sumat a la seva agenda dos nous projectes molt diferents. The Hollywood Reporter informa que l'actriu de Veronica Mars i Paso de Ti apareixerà tant en la comèdia dramàtica Some Girls com a la nova cinta d'animació de Walt Disney Pictures, Frozen, el personatge principal de la qual prestarà la seva veu. Respecte a Some Girls, es tracta d'una adaptació de la recent obra de Neil Labute, que serà protagonitzada per Adam Brody, on l'actriu protagonitzarà la exnúvia d'aquest, Bobby. Frozen, per la seva banda, es diu que serà una adaptació de l'obra de Hans Christian Andersen, de Snow Queen, la qual comptarà amb un repertori de cançons originals incloses, les cantades per la mateixa Kristen Bell. El tema central d'aquesta pel·lícula seran els dinosaures, amb la següent premissa. Què passaria si l'asteroide catastròfic que va canviar per sempre la vida de la Terra realment hagués passat de llarg i els gegantes dinosaures mai s'haguessin extingit?
Després de ressorgir de les seves cendres com a projecte enferm, després d'uns anys desaparegut, gràcies en part a la signatura com a protagonista de Christian Bale, amb prou feines uns dies després ja sonen els primers noms per Out of the Furnace, thriller amb el leitmotiv de venjança que dirigirà Scott Cooper. Doncs bé, si fa unes setmanes es parlava que s'esperava que Robert Duvall interpreti l'oncle de Bale a la ficció, ara es parla que Zoe Saldana negocia la seva participació per donar vida a la seva exdona, qui està casada ara amb el xèrif del comtat. D'altra banda, Casey Affleck és el favorit per interpretar el germà petit de Bale. Finalment, Variety informa que Viggo Mortensen sona com a possible per encarnar el que seria el vilà de la funció i presumpte autor de l'assassinat que donarà motiu a la trama.
Les sèries.
Comencem parlant d'una sèrie molt esperada que va estrenar la tercera temporada la darrera setmana. Los Protegidos, que sembla que aquesta serà l'última. Goyo Quintana, el productor de la sèrie, ha assegurat que abans d'acabar es resoldrà una de les qüestions més seguides de la sèrie: si el Culebra i Sandra finalment acabaran junts. La principal novetat d'aquesta temporada serà el comiat de diversos dels personatges i la incorporació de 6 noves cares. Fins ara el comiat més destacat ha estat el d'Angie Cepeda. Per altra banda, el fitxatge estrella ha estat el de Marta Torné, que interpretarà la nova directora de l'escola. A més, s'incorpora en el repartiment Javier Mora, del Síndrome de Luces, Luis Gavassa, de Mar en Tiempos Revueltos, Natalie Rodríguez, de La Pecera d'Eva, i Angie Fernández, per interpretar a Martín, Dorita, Mitchell i Estrella.
Notícia que m'ha sorprès i en part m'ha agradat molt, i és que l'exmembre de la famosa banda Backstreet Boys s'interpretarà ell mateix en un dels episodis de la quarta temporada del remake de Sensación de Vivir. Parlo del guapíssim Nick Carter. Com he comentat, el cantant s'interpretarà ell mateix en un comiat de soltera al que ha estat convidat per Naomi per donar una sorpresa a la núvia, fan del mític grup des de que era joveneta. No és la primera vegada que Carter participa en un projecte televisiu, ja ho va fer amb No com mis hijas i a la comèdia American Dreams.
Després de moltes especulacions sobre el seu futur, la Fox ha decidit no comptar amb l'ambició de producció de Steven Spielberg per la propera temporada. Sembla ser que els dinosaures s'extingueixen a la cadena americana. De moment no es preveu una segona temporada de Terra Nova, tot i que es perfilava com un dels grans encerts de la Fox, amb una premiere seguida per més de 9 milions d'espectadors, tot i que les audiències van anar disminuint setmana rere setmana. Abans de conèixer la mala notícia, l'equip tècnic i artístic de la sèrie s'havien mostrat optimistes de cara a la renovació, i de fet, fa algunes setmanes Omar insinuava possibles canvis de cara a una propera temporada, i és que volia que els dinosaures fossin més realistes.
L'exitosa sèrie animada Los Simpsons fa un homenatge a Juego de Tronos i dedica un dels seus famosos gags del sofà a l'adaptació televisiva de les novel·les de George R.R. Martin. La febre per Juego de Tronos també ha contagiat els Simpsons, i és que en els usuals gags de la capçalera principal podem veure com Springfield es converteix en Ponent, amb Barnes com a rei ocupant el famós tro de ferro i Corps de tres ulls.
Les estrenes de la setmana.
Comencem les estrenes amb una pel·lícula americana d'acció, Contraband, remake de Reykjavik Rotterdam. Fa un temps que Chris Faraday va deixar el món de la delinqüència, però quan el seu cunyat Andy es fica en problemes de drogues encarregat pel seu cap, Tim Bridge, Chris es veu obligat a tornar a fer el que millor sap, manipular material de contraband per pagar el deute d'Andy. Chris és un llegendari contrabandista i no triguen a aconseguir un equip de primera amb l'ajuda del seu millor amic, Sebastian, amb l'objectiu de realitzar un últim viatge a Panamà per portar milions de dòlars en bitllets falsos. Però les coses no sortiran com estaven previstes.
¿Tienes algo para mí? Eres un contrabandista de la leche, tío. Lástima que no le contagiaras tu arte al idiota de tu cuñadito.
¿Qué ha pasado a mí? Llevaba un paquete. Nos abordaron y tuve que tirarlo. La tiró, así que está en deuda.
Conoces las reglas. Ya sabes lo que va a pasar si no me pagáis.
Si no devuelve el dinero, vendrán a por nosotros.
No quiero tener que ir a verte a la cárcel.
Sé lo que hago.
Vuelve a casa, ¿vale?
¿Qué vamos a llevar?
¿Recuerdas nuestro último viaje, el de los billetes falsos? ¿Cuánto valdría?
Como 140 millones.
¿Y mi colega Jesús?
Se lo comieron los lobos.
¿Literalmente?
La pasta no está.
¿Podrías ayudarnos en un asunto?
No pienso traer droga.
Si vienes con las manos vacías, irán a por Kate. ¡Ah!
¡Corre, Andy!
No te acerques a mi familia o te mataré.
Vas a llamar a tu maldito y decirle que no tire nada al agua. ¿Te has enterado?
Voy a ir allí. Voy a ir a por ti.
Pels seguidors de films de suspens i terror sobre esperits, s'estrena Devil Inside, que narra com Isabel Torelli creu que la seva mare va assassinar brutalment a tres persones perquè estava clínicament boja. Després d'haver dit que els assassinats es van produir durant un exorcisme, es disposa a descobrir la veritat. Encara que la documentació de la seva experiència amb un equip de pel·lícula a Itàlia es va envoltat d'una sèrie d'exorcismes no autoritzats.
Emergencia South Hartford. ¿Cuál es su emergencia?
Tres personas.
Señora, ¿cuál es el problema?
Hay tres personas muertas. Yo las he matado.
Señora.
Cuando tenía como 8 años, mi madre mató a 3 personas.
La policía ha llegado
y cometió esos asesinatos durante un exorcismo. Exorcismo realizado sobre ella. La Santa Iglesia intervino y la trasladaron al Hospital Psiquiátrico Centrino en Roma. Y aquí estoy. Empiezas a preguntarte, ¿lo llevaré en los genes? ¿Perderé la cabeza un día?
Son precauciones. Si se pone muy difícil, hay un botón de emergencia en la pared.
María, soy tu hija. Mamá.
Si de verdad quieres ayudar a tu madre, tienes que entender mejor el exorcismo.
¿Y qué me sugiere?
Tienes que ver una de verdad.
Passem a la comèdia espanyola de la setmana, dirigida per Emilio Martínez Lázaro, La muntanya russa. Tres amics de la infància tornen a trobar-se després de molts anys. Una dona i dos homes. Un triangle. En el seu vèrtex, el sexe. A l'altre, l'amor. I al mig, la protagonista sense saber què fer. Comèdia romàntica al voltant del sexe, l'amor i les seves moltes i complicades combinacions.
A ti te conozco.
Luisito.
Del colegio.
Luisito.
La guapa de la clase, las pequeñas.
Hola.
Por cierto, ¿qué tal en la cama?
Así que estáis viviendo juntos.
Pero yo te vi primero.
Estaba muerto de amor por ti.
Agárrate. Yo no sabía que esto era así.
Se ha vuelto más apasionada.
No te lo puedes ni imaginar.
Sí, me lo estoy imaginando.
¿Te lo imaginas? Él toca el violín y tú le tocas el violón.
Parlem ara d'un drama protagonitzat per Sandra Bullock i Tom Hanks, Tan fuerte, tan cerca. Oscar Schell, un nen precoç de 9 anys, és inventor, dissenyador de joies, astrofísic i pacifista. Després de la mort del seu pare als atemptats de l'11S, Oscar troba un misteriós sobre amb una clau i s'endinsa en la recerca de la porta que pot obrir.
Mi padre decía que yo tenía un don para ver el mundo, que yo era diferente. Jugábamos a un juego que me encantaba, a las expediciones de reconocimiento. Me dijo que consiguiera algo de cada una de las décadas del siglo XX. Ya tengo algo de cada década.
¿Ya? Me dejas de piedra.
Papá, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Qué echas de menos de él?
Echo de menos su voz. Su voz diciéndome que me quiere.
¿Y yo? Cuando murió, encontré esta llave en el vestidor de mi padre. ¿Cómo puedo encontrar lo que abre? ¿Por qué la guardaba mi padre?
Ya te he dicho que yo no sé nada de tu padre. Que encontraras lo que abre esa llave sería un milagro.
Él quería que yo encontrara algo. ¿Qué abre?
Curiositats del cinema.
Les curiositats de les que parlarem avui es basen en la pel·lícula que tant va impactar el 2010, sent un autèntic èxit. Parlo de 127 hores, protagonitzada per James Franco. Com en Joan aquesta setmana no ens ha pogut acompanyar, ens hem d'encarregar tu i jo, Sergio. Comencem. La pel·lícula no només es va realitzar l'autèntic Blue John Canyon, sinó que la dissenyadora de producció i vestuari, Sutira Dlerlap, va reconstruir també un plató simulant la part en la que Ralston es queda atrapat. La qual cosa va portar més flexibilitat i, sobretot, seguretat a l'hora de realitzar el rodatge. Perquè el disseny fos el més real possible, l'equip va delimitar cadascun dels contorns del terreny i, a més, va construir a escala les arquejades parets del canyon i la roca de més de 360 quilos que va mantenir presoner a Aaron.
Per creure's més al paper, James Franco es va entrenar a un gimnàs d'escalada i va perdre pes fins a aconseguir un físic estilitzat i propi d'un amant de la natura com Ralston. Va llegir alguns llibres sobre grans escaladors i aventurers de muntanya i també es va preguntar a si mateix si hagués sigut capaç de fer el que Ralston en el seu dia va sobreviure.
T'haig de dir que això és perquè, bàsicament, James Franco té molta por a les agulles i a la sang. Per això ell tenia el dubte de si s'hagués tallat el braç com va fer Ralston. Continuem. Franco va poder comprovar en si mateix la visió de Boyle quan va mantenir l'actor, a vegades fins a un grau alarmant, dintre d'un espai molt estret i incòmode durant tot el rodatge. És més, quan acabava el rodatge, l'actor estava ple de blaus i ferides. Va ser un rodatge molt dur físicament, parlant, va admetre el propi James Franco, el propi actor.
La decisió de que James Franco protagonitzés la pel·lícula va agradar molt al propi Ralston, que va expressar que s'alegrava molt d'aquesta decisió per la capacitat dramàtica de l'actor i de ficar-se 100% en el personatge.
Una dada impactant, bueno, a mi em va sorprendre. I és que durant la seva projecció al Festival de Cinema de Telluride, dues persones van requerir assistència mèdica. Primer, un membre de l'audiència va patir sensacions de mareig i després un espectador va patir un atac de pànic en dues situacions per l'escena tan forta i tan explícita de l'amputació.
Déu-n'hi-do. Les primeres escenes en les que Ralston es troba amb dos excursionistes van ser alterades per mostrar una llacuna amagada quan en realitat ell només els hi va ensenyar algunes tècniques d'escalada.
I ja per acabar amb 127 hores, Ralston va viure el rodatge de l'experiència que el va portar a decidir-se entre la vida i la mort. Sembla ser que ho va passar molt malament veient a James Franco protagonitzar l'escena que anys enrere ell havia viscut a les seves pròpies carns. El debat. Si la setmana passada parlàvem de la pel·lícula pionera en l'animació per ordinador, Toy Story, avui parlarem d'un dels clàssics per excel·lència de Disney i de les primeres cintes en ajuntar imatge real amb dibuixos animats. Parlem de Mary Poppins. La pel·lícula data del 1964 i els seus efectes especials van ser completament espectaculars i trencadors per l'època. Sergio, saps alguna cosa de com es van fer aquests efectes?
Doncs per barrejar l'animació i l'acció real, l'estudi va usar una tecnologia coneguda com processió de vapor de sodi. Aquest procés és similar al que avui es coneix com a pantalla blava. Els actors són filmats amb un fons blau o verd a les seves esquenes, que més tard es substitueix amb un altre material visual com a gràfics animats, pintures de mat o altres efectes especials que substitueixen el color base verd o blau. En el cas de Disney, el fons consistia en una pantalla blanca il·luminada des de darrere per potents focus de vapor de sodi. Com la llum de sodi és gairebé neutral en la gamma de colors, va permetre als directors usar una àmplia paleta de colors i tons a l'àrea neutral mat, sense haver de preocupar-se d'eliminar el color base.
Per tant, es va fer la pel·lícula tot amb croma, no diguem?
Sí, sí. El croma actual seria, sí, sí. El desavantatge d'aquest procés és que la pantalla mat en si mateixa és una font de llum, al contrari que la pantalla blava o verda. Per evitar que la llum de sodi il·luminés els actors i el seu vestuari, aquests havien de situar-se lluny de la pantalla, la qual cosa va fer necessari treballar en estudis d'enregistrament molt grans. Aquesta és una de les raons per la qual aquest procés va ser substituït al llarg dels anys per tècniques de pantalla verda i blava, el croma, ara, a l'actualitat.
Ja ho comentàvem. Què és el que creus que va fer que Mary Poppins triomfés? Que tots recordem el personatge de Mary Poppins com, no sé, un ser superior.
Sí, home, a veure, principalment estan els efectes especials, com hem comentat, estan molt ben fets per l'època i encara impressionen d'una manera important, i després hi ha els moments divertits de la pel·lícula.
El com ordena l'habitació,
com ordenen,
brutal.
Aquesta és fantàstica.
Després es va fer als Simpsons, sí, un homenatge... Sí.
I
és molt bo.
També està l'escena de quan pugen i baixen les escales per la barana.
Exacte, que això, qui no ho ha provat,
sí,
a casa,
sí,
seva o a qualsevol barana que trobava.
I també està el tros de quan, el moment en què la Mary Poppins treu els objectes d'aquella bossa que sembla...
És veritat, sí.
Que no s'acaba mai.
Sí, sí.
I després estan els números musicals, que és...
Molt bons tots. Justament ara escoltarem una de les cançons que sonen al principi de la pel·lícula.
Ahora les haré poemas cómicos, adecuados para cualquier ocasión, inventados al minuto ante sus propios ojos. Muy bien, allá va.
Vengan, acérquense alrededor. Siempre diligente está nuestro agente. ¿Qué les ha parecido?
Hola, ¿qué tal? Ahí va para usted.
Señorita Lark, esto es muy bonito. Este parque... Y su perrito. A Andros no le ha gustado el versito.
Sí, hi ha una paraula que ha passat a la història del cinema, és aquesta. Aviam si em surt a la primera, que serà difícil. Supercalifragilisticoespialidoso, que és un autèntic embarbussament.
Més que un complex embarbussament, és l'expressió d'una història sobre la felicitat, l'alegria de viure, el valor de l'afecte i les emocions o l'afecte de vegades obviat en el si de la família. Mary Poppins no va venir dels cels amb el seu paraigües volador per reformar uns nens rebels que necessiten madura, sinó per ensenyar uns pares massa ocupats amb els seus respectius assumptes la necessitat de dedicar temps als seus fills i tot aquest amor que no poden trobar en persones contractades per a tal finalitat. Ni el lloc de treball millor considerat, el banc més prestigiós de Londres, pot assemblar-se al plaer de passar una tarda d'hivern volant una estela al costat de dos fills carents d'atenció paterna. D'això es percata el senyor Banks just en aquell precís moment en el qual tot sembla anar malament quan l'estan a punt d'acomiadar de la feina i passa per la ment la paraula màgica que donava sentit a la seva existència com a pare.
Aviam, ja que parlàvem de supercalifragilisticoespialidós, anem a escoltar la cançó.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura suena armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
De chico yo me acostumbré a tartamudear, mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atroz. ¡Oh! Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
Corrido él y donde fue una vez, su extraña frase le soltó y supo convencer.
Un duque y un gran marajá, ¿a quiénes suelo ver? Ayer mi frase al escuchar me honraron con un té.
¡Oh! Supercalifragilisticoespialidoso,
aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
¿Pruebas a decirla al revés? Sodolitia excotiliski fralicapersu. Es un poquito más difícil, ¿no
crees? ¿Solo un poquito?
Si se ha tragado el gato hoy, tu lengua es igual.
Muy bien.
Siempre hay una frase que sin lengua sonará. Mastila con cuidado, tú pudieras hacerte mal.
¿Sabe una cosa?
¿Qué?
Una vez se lo dije a una chica, yo y aquella chica es mi mujer.
¡Oh! Pero es una mujercita encantadora.
Supercalifragilisticoespialidoso, supercalifragilisticoespialidoso, supercalifragilisticoespialidoso.
I dels personatges de la pel·lícula, quins destacaries?
Doncs, òbviament, la principal protagonista, que és la Mary Poppins, que és encantadora.
Quina somiata amb aquesta mainadera. Tots volíem una com ella.
A més, la Julia Andrews, que feia el paper de la Mary, va debutar com a primer paper important al cinema, que era, a més, una actriu que feia musicals, però sobretot de teatre. Després estaria el senyor Banks, que és el pare dels nens, que el que més m'interessa d'aquest personatge és l'evolució de l'home, que és un obsessionat totalment del temps i de la seva feina de banquer, i després com acaba sent el pare que necessiten els seus fills. Després està la senyora Banks, que és una defensora del vot de la dona, que a més, a l'època en què era la pel·lícula, que era 1910, encara no hi havia el vot, no estava permès que les dones votessin al Regne Unit, que va ser a partir del 1918 quan es va permetre el vot a la dona allà a Anglaterra. I després està un personatge, que és Albert, que és, per mi, el pitjor que té la pel·lícula. A mi em sembla insuportable.
Pobret.
Sempre gesticulant massa del que debria. És horrible, no puc. És el pitjor de la pel·lícula. A mi no m'agrada gens.
Bueno, doncs anem ara a escoltar una altra cançó de la pel·lícula.
Chim chimeni, chim chim cheri, la suerte detrás va de mí. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim chiro, la suerte vendrá si mi mano le doy. ¿Quién me besa a mí? Será más feliz. Sabe la gente que desollinar, oficio es servil, pero lustre les da. Aunque viva ahumado el desollinador, no hay tipo en el mundo con tan buen humor. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim cheri, la suerte detrás va de mí. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim chido, la suerte tendrás y mi mano te doy. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim cheri, la suerte detrás va de mí. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim chido, la suerte vendrás y mi mano le doy.
Quins premis va aconseguir la pel·lícula?
Doncs Mary Poppins va estar nominada a 13 Oscars i se'n va endur 5 per Julie Andrews a millor actriu, millor muntatge, millors efectes especials, millor cançó per Chim Chim Chiri, que acabem d'escoltar, i millor banda sonora per Robert Sherman, que va morir justament la setmana passada. La gran triomfadora d'aquell any va ser My Fair Lady, que protagonitzava Audrey Hepburn. La veritat, aquesta actriu et sona bastant, no?
Sí, no? Una miqueta.
i que se m'endú 8 premis, inclosos pel·lícula, director i actor.
I ja per acabar amb el debat, ara escoltarem una de les cançons més importants de la pel·lícula, Con un poco de azúcar.
Todo trabajo tiene algo divertido, y si encontráis ese algo, en un instante, ¡chap!, se convierte en un juego.
Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaréis. Construye el pájaro su hogar sin tregua y con afán, ¿no ves? Sus hojas y ramitas transportar. Pero no obstante su inquietud, su canto va de norte a sur y su labor convierte en diversión. Azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaréis.
Por favor. Creo que ya está bien. Gracias, pero... ¿Es que no me habéis oído? ¡Quietos! Gracias.
Bé, doncs esperem que us hagi agradat aquesta nova edició de Cinefils en Acció sobre Mary Poppins. Ens veiem la setmana que ve. A reveure!